El Pedrís, l'espai per descobrir els nostres veïns. A l'Espluga FM Ràdio, converses reposades. El Pedrís, amb Joan Casanovas.
Avui al Pedrís, Ramon Joan Rosselló, un celler amb molts de dibuixos al paner. El coneixerem una miqueta més, compartirem una estona de conversa, tindrem de la seva mà on la paraula ens porti.
Comencem al Pedrís. Agafem dos micròfons i descobrim el protagonista d'avui.
Hola, bon dia. Avui al Pedrís amb el Ramon Joan Rosselló. Estem en una partida de l'Espluga, Planoré, sembla que m'has dit, que tenim una visió de tota la conca impressionant. Però resulta que fa una mica de fresqueta i hem decidit anar a un puesto a cobert. Bé, ja estem a cobert. Bon dia, Ramon Joan.
Bon dia.
Avui amb el Pedrís m'ha fet gràcia convidat perquè ets un espluguí que sé que té molta informació de l'Espluga. Comencem per quan ets jovenet, espluguí de tota la vila, suposo.
Sí, mira, si busquéssim el cognom Rosselló es remunta quasi bé a 500 anys enrere, vull dir que de l'Espluga de molts anys. Tinc referència buscada dels primers que van vindre, que venien del Rosselló justament.
Ah, del Rosselló de França?
Del Rosselló de França justament, i eren dos germans, un se'n va anar a Poblet i es va quedar allà a treballar, aquell no es va casar, d'aquell no hi ha herència, i l'altre es va quedar al castell de Riudabella. Es va quedar de marjondom i d'home de confiança al castell de Riudabella, que per això el cognom de la casa de Cal Riudabella doncs ve d'això, almenys el de la nostra branca, perquè n'hi ha d'altres, però el de la nostra branca ve d'allà. Aquest home va tindre una anècdota en aquell moment que a la guerra del francès va haver de defensar el castell, després va estar molt ben considerat. Va haver de defensar el castell d'un atac d'uns bandolers d'aquell moment i bueno, ell amb un trabuc i com va poder va defensar. Això és el que sempre m'havien explicat a casa.
A la joventut també a l'Espluga vas estar fora, vas estar aquí estudiant, com va anar?
Sempre vaig estar aquí. Vaig anar al col·legi com era normal en aquell temps. Bueno, normal, s'entén que hi havia les monges també i hi havia els nacionals, que dèiem llavors. Jo vaig anar pel col·legi públic i vaig anar a l'hospital, aquí on hi ha l'emissora. Ah. Doncs aquí, justament allí on hi ha l'emissora, allí vaig fer les primeres classes de petit. D'allí ens vam traslladar a on dèiem la fàbrica de les maletes, que és allà al davall, aquell edifici que hi ha, al davall del consultori o del CAP. I mentrestant es va fer el col·legi actual, el Martí Poc. Jo hi vaig ser a la inauguració, perquè bueno, tenia una edat, devia tindre uns 12, 10 o 12 anys. Me'n recordo bé del dia de la inauguració, allà fora on hi ha els arbres i la tanca aquella, allí hi havia un pal amb la bandera, bueno, va vindre un militar vestit de blanc, no sé si devia ser d'infanteria de marina o de què era, però anava vestit de blanc, me'n recordo molt bé. Un dels professors que teníem en aquell moment, que era el director, molt ben considerat per la meva part i part de l'alumnat d'aquell moment, era el Joan Altarriba, el mestre Banyo. Mestre Banyo, que sempre vam dir. Justament aquell dia estava accidentat, anava amb la cama enguixada. Són anècdotes d'aquelles que te queden gravades, no? I llavors doncs, ja vaig acabar el col·legi allí. Cal dir que vaig sortir molt aviat, no vaig tindre estudis, a part dels primaris, certificat d'estudis sí, perquè el vaig poder fer, però vaig sortir molt aviat i a partir d'allí a treballar.
Parlant-me que estàveu a col·le a l'hospital, com podia ser una classe allí a l'hospital? Perquè llavors hi havia molta canalla a l'Espluga, no? Com ara que... Com s'hi posàveu? Quanta gent era en una classe, per exemple? O quants podíeu ser?
A dins? La classe, sentat només veies cap, amb espessos. Estàvem espessos i la classe aquesta concretament estava habilitada pujant a les escales el que queda lliure a la banda esquerra, és a dir, al damunt de lo que havia sigut peixateria molt antigament, que hi ha aquell porxo al davall, doncs era aquella sala d'allà al damunt, que després també va ser la falange. Allí, sí, home, ara parlo de dies. Va ser la Falange amb el sentit que hi havia un local.
Hi havia futbolins, allí.
Hi havia futbolins.
Doncs allò de Falange, pensava que era futbolins. Jo, que amb el...
Bueno, a la teva edat, quan tu els vas veure, jo ja no anava a col·legi ni sé res d'això. En un moment donat de l'època, doncs allí hi havia un senyor que no recordo el nom, sé que era molt moreno de pell, molt sec, tenia un caràcter molt, molt rebelde, i bueno, ell era el que se'n cuidava d'allò. Després va ser en un altre lloc, que ja no hi és ni tan sols, que és a la plaça del Novè Centenari, que es va tirar a terra uns edificis que hi havia allí. Després va ser allí al Sòtonos. Nosaltres en dèiem la Falange, perquè realment era un lloc que no tenia res de polític per la canalla, ni molt menys, però bueno, la millor que també havia estat un actiu del moment, i li van donar aquest càrrec de cuidador en un lloc per poder anar. Però políticament no ens influenciaven ni teníem res a veure.
I, bueno, i baixar per la barana a tope, no?
Baixar per la barana era lo normal, tot i que doncs, de pinyes n'hi va haver moltes, i era lo normal. I jugar doncs, amb mitja cobert i tot això, doncs sí, sí, molt bé, vam estar allí.
Després, com has explicat abans, entenc que quan acabes l'escola poses a treballar?
Acabant l'escola em poso a treballar. I treballar vol dir que ja treballava anant a l'escola perquè el treball que vaig fer va ser de pagès. Llavors, clar, ja no el vam deixar gairebé des del bolquer. Vull dir, sempre hi anàvem altres, però bueno, en el meu cas, hi vaig anar 10 anys seguits fins que vam anar a l'Emili. I al anar a l'Emili s'interromp més o menys, 15 mesos en el meu cas, i a partir d'allí, doncs, ja vaig començar amb una altra etapa, que va ser la d'entrar al celler. Vaig ser un dels cellerers més joves de la Conca, vaig entrar amb 23 anys, i ja de cop vaig haver d'entrar d'encarregat per substituir el que va plegar voluntàriament, i d'allí fins a la jubilació, 40 i tants anys, doncs, treballant sempre al mateix lloc. I a més, molt satisfet i molt a gust.
Si no haguessis estat cellerista, o celleré, què t'hauria agradat ser?
Mira, el que és estudiar no em va agradar mai gaire. Sempre vaig anar molt bé a col·legi, amb el que fèiem. Vaig sempre intentar, i me'n vaig sortir, d'ocupar els llocs del davant, perquè llavors el que puntuava més se sentava al davant i el que puntuava més se sentava al darrere. Doncs jo, pel que sigui, perquè m'ho mereixia, doncs sempre estava amb els llocs normalment del davant. Vol dir que no era ruc per estudiar, però no m'agradava. Me'n sortia de tot, matemàtiques, el que fos, me'n sortia de tot, però no era el meu fort. El meu fort era la llibertat de pensament amb el sentit de creatiu. A mi em va agradar sempre, no sé si hagués estat el meu segon ofici, però la creativitat, molt, amb el sentit de ara se'n diu disseny gràfic, tot això, no? I això sí, i a més ho he portat a terme durant molts anys sense ser professional, amb coses d'afició, col·laborant per revistes, col·laborant doncs, amb logotips, coses d'aquestes, encara ho faig ara. Això no hi ha, ja, bueno, ja m'ho deien, això és porti dins. Doncs sí, poder sí que haguera estat doncs, dissenyador. Val a dir que vaig tindre contactes amb l'Escola Massana de Barcelona. Però aquells temps, tot i que podia entrar, no podia pagar.
Vull dir, això és un problema important.
Així de clar.
Molts companys aquí del Padrís ho han comentat igual que tu. En aquella època hi havia molta intel·ligència que es va desaprofitar per falta de, realment, de...
Sí, el veure que no ho podia fer doncs, amb estudis així, amb mestre, el que vaig fer per correspondència, vaig fer alguns cursos de dibuix, i sempre vaig estar en contacte amb tota mena d'informació, i estic en tota mena d'informació d'art, sempre hi he estat en contacte, amb molta actualitat, perquè ara ha evolucionat molt, encara m'hi mantinc doncs, en fer el sabut per tot arreu del que és l'actual, i d'aquesta manera doncs, mira, he anat poguent fer el que a mi m'hagués agradat fer i dedicar-m'hi plenament. Sí que vaig tindre un punt que vaig aprofitar, que va ser mentre vaig fer el servei militar. El servei militar té molt mal nom i tampoc el posaré en què realment, si se'l mereix o no se'l mereix aquest mal nom, però en el meu cas, com que no em va agradar massa el tema de les armes i tot això, ja em vaig posar de cop a ser el cap dels pintors del quartel. Pintors de brotxa, Cap dels pintors del quartel de brotxa. Total, perquè havia fet un curs aquí a l'Espluga del PPO. El PPO era Promoció Professional Obrera i ens van ensenyar, teníem un professor que es deia el Josep Maria Puig, un gran home, Foda ja no hi és, vaig perdre el contacte fa bastants anys, però sí que es vam contactar també fa bastants anys, ara no sé si existeix o no. I aquest home ens va fer un curs de pintura de brotxa, però a part, com que ell era un gran aquarel·lista, doncs ens donava lliçons de dibuix i de coses d'aquestes. Això em va servir molt a el que diem a l'exèrcit, perquè ja siguent al campament, i em va servir el carnet que ens van donar i vaig fer els planos en alçat, és a dir, hi havia els arquitectes que feien el plano pla, no? amb tot el que hi havia de ser, els gruixos de parets o que sigui, i llavors jo amb aquells planos ja el feia com quedava amb alçat, és a dir, no hi havia el 3D en aquell moment, no hi era el 3D, i te l'havies de les perspectives i tot ho havies d'imaginar tu, amb els soldats disparant i tot. I vaig fer amb alçat tot el que va ser representar els planos del camp de tir de Sant Climent de Sescebes. Parlo de l'any 72, purament ja no hi és igual, però allò ja em va servir. I quan vaig entrar a Tarragona, com que ja portava una mica de credencial de dibuix i de pintura, doncs vaig entrar a tindre el mando de tots els pintors del quartel, tenia, no sé, soldats com jo, no és que tingués a cap galó ni molt menys, però sí que estava una mica més bona posició, me lliurava de totes les guàrdies, de totes les armes, gairebé ja m'hi vaig trobar al campament, que només vaig haver d'anar a tirar 4 petardos per poder jurar bandera i que acreditau, i aquí a Tarragona d'allò. Llavors això que em va portar? Me va portar que estava vinculat amb la pintura, tot i que la brotxa grossa no és el mateix, però ja dintre el quartel, dintre el mateix lloc, me van donar un espai per mi per poder pintar quadros. I vaig fer, en aquell moment, 80 quadros, vaig treballar bastant, 80 quadros basats en els 80 capritxos de Goya, però a la meva versió. I a la meva versió quina va ser? En Goya això ho va fer amb paper i amb sanguina i amb gravat, bueno, que tothom els ha vist, tothom els pot veure per internet, si avui dia no té l'ocasió d'anar al museu. I jo tenia un llibre en aquell moment i vaig anar traient de les estampes aquelles la meva versió de cada capritxo, la meva versió. No era una còpia fidedigna, sinó la meva versió. I ho pintava al damunt de rajoles de ceràmica, és a dir, cada 4 rajoles de ceràmica negres, un fons negre, de 15x15, és a dir, feia 30x30, vaig fer els 80 quadros aquests. Els deixava assecar, amb el tipus de pintura que ho feia, i quan pujava el cap de setmana amb autostop, amb un mocudo, les rajoles embolicades amb paper diari allí, fins a 320 rajoles.
Déu-n'hi-do, eh? Deu ser l'únic que va currar en aquella època.
Una vegada les vaig tindre a casa, les vaig posar en marcs i tot, i l'any 74, em sembla que va ser, vaig fer una exposició al Casal, després me la van demanar per anar a França, i com que no en volia vendre cap per no trencar la col·lecció, vaig desestimar perquè me suposava un cost total per donar-me a conèixer d'una cosa que no vaig ser professional. Vull dir que no ho vaig dir. I encara ho tinc. Ara, en aquest moment, que ha sigut quasi bé com un regal que m'he fet jo mateix, els he retratat tots un per un, digitalitzats, els tinc entrats en 2 formats, és a dir, amb DVD i amb llibre, i n'estic orgullós perquè almenys ja que és molt incòmode de veure 80 quadros, que realment els tinc en capses, no el tinc penjat per casa, no? Però d'aquesta manera agafes el llibre o agafes el DVD i ho veus perfectament. M'ha quedat molt bé.
A part de la pintura, vídeo, fotografia...
La pintura va comportar dibuix, el dibuix va comportar, doncs, bueno, fotografia, perquè gairebé tot demana a vegades hasta per fer algun treball, i la fotografia em va portar directament des de l'any 92, que vaig tindre la primera càmera de vídeo, ara és la que fa 5, i clar, la cosa va anar evolucionant, i llavors, doncs, bueno, amb la informàtica ja m'hi vaig posar l'any 94, amb la informàtica. I vaig posar autodidacta, no tinc cap curset, però bueno, com que si no saps una cosa, la preguntes al Mister
Google, que sap tot.
I vas aprenent bastant, i llavors molta dedicació, i tots els fallos oblidals i superals. I doncs estic editant molts DVDs, molts, porto al voltant de 400, de tots els temes.
400 DVDs?
400 DVDs, sí. Entre familiars i d'altres que... que són pel meu compte, que, bueno, que aquí es quedaran arxivats i...
De la manera, que en parles, suposo que aquests altres, hi ha alguna part també de l'Espluga o del Terme o de les muntanyes, o... Ja hi és?
Yes. Hi ha molta cosa d'aquesta que, bueno, que al seu moment, suposo, passarà al museu, perquè ja hi he tingut algun contacte, més que res perquè quedi guardat. No sé, per exemple, en tinc un que agafa de l'any 56, que l'aviació va fer fotografies aèries, no eren com ara amb satèl·lit, però sí que va fer fotografies aèries de tot el Terme de l'Espluga i d'altres llocs, jo em vaig basar amb el d'aquí, i sobre aquestes imatges i les que hi ha actualment, que cada any doncs, surt per satèl·lit, que hi ha molts anys que s'han perdut, perquè no sempre retraten tot Catalunya. Parlo de Catalunya perquè és la part que m'interessa del Terme de l'Espluga. Hi ha hagut algun any que no l'han retratat. Doncs, bueno, tot això ho vaig anar recopilant, i llavors vaig fer un llibre i també un DVD amb què hi vaig superposar les imatges d'aquells anys de tant enrere, dels anys 50 i pico, i les d'ara. I això amb tot el Terme de l'Espluga i amb el poble estrictament. El poble, el que és el cas del poble, tota la part urbanitzable del poble, i veus l'evolució que va fer de llavors en pare. És tan fàcil com posar capes i difuminant una i l'altra i anant veient, no? Anant veient la...
És com el creixement d'una planta,
igual,
no sé si
és. Igual, semblant, no? I és molt curiós. Molt curiós perquè, a bé, tothom ho pot fer, però ho has de fer, si no, no. Sí. Amb això també doncs, hi ha hagut d'altres coses, com pot ser l'arribada del 94, la vaig gravar tota en aquell moment, no hi havia llum, jo tenia bateria i vaig poder gravar, i també ho tinc editat, bueno, vaig presentar la formació permanent, vull dir, això és una cosa que tothom la té, i després amb el treball que vaig fer, doncs amb el celler, me va anar molt bé i també vaig intentar mantindre molt la història del celler amb documentació, gràfica. Vull dir, la història del celler la va escriure i molt ben fet ara al Vallès, però jo doncs l'he anat fent amb fotografia i en vídeo i vaig anar recuperant doncs antic i l'actual i la transformació i els passos que va anar fent, el molí de l'oli antic i el molí d'oli actual, o bé l'elaboració antiga i l'actual, vull dir, de tot això en tinc molt. I ara és un dels treballs que estic fent, és dir, des de la fundació fins al moment que ara ha fet la transformació de la fusió cap a Solivella. A Solivella ja m'ho van demanar i vaig fer totes les fotografies de mentre es van anar fent, fotografies i vídeo, de mentre es van anar fent la nova planta. I tot això doncs, ho tinc per veure doncs, l'evolució que ha fet la cooperativa, que també et porta a entendre l'evolució que ha fet l'agricultura. Clar, la cooperativa és el lloc on s'arxiva tot, les collites, a la quantitat, al nombre de pagesos, i tens una evolució de l'agricultura aquí.
Home, jo veig que has estat molt creatiu amb la mar, no? Amb la viticultura, aquest art que ha passat el trepat, que passem aquestes noves varietats... Explica'ns una miqueta com ho veus tu, o com t'agradaria que fos, o les noves varietats, aquest canvi que fem aquí, el canvi de gustos
sí,
de la gent,
bueno,
una miqueta, com
que
ho
diré no agrada a tothom sentiu, vull dir, això és així. Jo em sembla que és una deformació professional. El vi no en té de secrets, el vi en feien els romans, n'ha fet tothom, n'ha feien a l'Espluga i a tot els cellers particulars i a totes les cases, i sempre es va veure vi. Era més bo, no era tan bo, se cuidaven les varietats com se podia, va vindre la filoxera, ho va trinxar tot, se van haver d'adaptar amb varietats noves, amb peus nous, que el peu hi té molta importància amb l'evolució que posteriorment farà el cep, és molt primordial, segons el peu, el cep farà un tipus de producció o un altre, s'adaptarà o no s'adaptarà tan bé en un terreny o en un altre, això ha anat molt bé, perquè, per exemple, en terrenys calcaris, que no hi havia manera de fer pujar els ceps, doncs gràcies als peus que han hagut seleccionats i estudiats, s'ha pogut conrear igual la vinya, aquella vinya ha tingut per l'acidesa o per la diferència de lloc, tindrà unes o altres qualitats, però, en definitiva, farem vi. El vi s'ha manipulat amb èpoques que ja no vull ni recordar, que són les èpoques dels 60-70, es va manipular molt, i podem dir que sí, que es va passar un moment que beure vi gairebé era perillós.
Sí, era perillós.
No? I segons on anaves, beure vi era perillós, però la cooperativa sempre es va mantenir neutral amb això, però els comerciants, bueno, no és que ara vulgui ofendre comerciants, però bueno, el feien allargar molt el vi, el feien allargar molt i no era pas amb aigua, el feien allargar. Llavors el que em preguntes de l'actualitat, l'actualitat l'ha portat a arribar a aquest punt de tanta qualitat, que, entre cometes, les ganes de vendre. És a dir, si no fas algo que la gent la traigui pel gust propi, no se'n veu de mi, vull dir, s'anà perdent. Però clar, aquí han hagut d'anar enfocant, amb coses molt estranyes, com dir, aquest vi està fet amb banyes de cabra. Vale, debat. No està fet amb banyes de cabra,
no, ja
sinó
entes.
Que enterren les banyes de cabra,
sí, sí, perquè
a sota terra, sí. I tot això. D'acord, no s'hi ha d'anar gens en contra tot això, però no per això el vi serà més bo. A lo millor poder serà més car, més bo, no. Ara, que la gent és molt honrada avui elaborant vi, sí. Sí, perquè tothom vol dir que és un vi natural. El vi natural, si no fos natural, no fora vi. Vull dir, que fora? Fora Coca-Cola o què, no?
Vull dir, bueno, romans no, ho barrejaven amb mel i amb...
Sí, però natural, vull dir, és natural. El vi sempre ho està natural. El que sí que s'està intentant fer un vi amb menys additius que abans. Molt a favor de tot això, molt. Perquè, clar, quin és un additiu perillós? El sulfurós. El sulfurós és un additiu perillós. En canvi, si un vi ja ve sa des del cep, el sulfurós és un antisèptic, per tant, ja no cal posar-hi tant, no? I a partir d'aquí hi ha molts bons vins al mercat que són molt naturals. Ara, pagar el que es paga a vegades per un vi, doncs jo sempre hi he estat en contra. Què vols que et digui? Vull dir, jo necessito un vi per beure'l mentre es menjo, que sigui bo, i si un dia vols disfrutar una varietat o bé un celler que fa una tècnica especial, doncs endavant. Però clar, hem tirat tant en van i enrere, que no saps on ets. Què dic, en van i enrere? Vol dir que nosaltres el celler elaboràvem amb tines de ciment. I ara, això es va dir que no era bo, i ara elaboren amb gerres de fang. La porositat i tot el que tingui, tot el que s'ha de posar de dolent, el ciment no transmet res dolent, però la porositat que pot absorbir coses nocives, el fang també el pot absorbir. Què vol dir això? Doncs que tant abans com ara s'ha de treballar amb molta netedat. Abans ja es feia, amb els mitjans que es tenien. Després, el que tenia, doncs, que el vi aviat feia una pel·lícula de tartrà al ciment, ja quedava una mica aïllat d'estar en contacte directe amb el ciment.
Aquí a l'Espluga hem tingut també bastanta sort, que tenim les dues terres ideals, el Llacorell i el d'Argilós. Jo és que estic veient que aquí el Llacorell és molt més difícil de produir un raïm que no pas a l'argila. Poder aquest raïm, a part de ser més bo, o dir que és més bo, també té més cost per poder-lo obtenir. Poder també és una de les coses que es volen valorar els vins, o no és així.
A vegades un vi car també va en funció amb què té poca producció a la planta. Amb Llacorell normalment té menys producció. El vi és bo, té unes característiques, i en canvi amb l'argilós té més producció, és més frescal i segurament farà menys grau. Això de sempre s'ha treballat molt amb copatges, és a dir, barrejar un tipus de menys grau, el de menys grau és més afruitat, el de més grau a la millor és més estrident i dius, aquest vi té molts aromes però no són pròpiament d'un vi lleuger. Doncs, bueno, llavors s'han fet els copatges i coses d'aquestes. Ha anat molt bé de tindre els dos tipus.
I en aquests vins, que sé que també ets un amant de la música, quina música hi posaries? Del teu agrat?
Del meu agrat? Mira, n'hi ha tanta, i al llarg de l'edat que tenim hem escoltat tanta, que dius, bueno, i llavors què? Mai de quedar amb un tipus? No, jo m'agrada molt la música, m'agrada molt. Bueno, de jove també havíem muntat un grup aquí a l'Espluga, a l'Olla Barrejada, i anàvem a cantar, i a la coral també, no? I llavors en aquell temps t'influenciaves molt per músiques estrangeres, per músiques del Pitziger, músiques estrangeres, o la Joan Baez, que això repercutia, que llavors venien aquí influències en català, el Pau Riba, el Cisa, tots aquests. Clar, això per una banda ja han barrejat català i estranger. Llavors dius, què passa? Quin te quedes? No, me quedo amb tots. Me quedo amb tots.
I si mira,
per exemple,
una?
Per exemple, mira, si hagués de trigar amb grups estrangers que sempre m'han agradat ja de tota la vida, el Led Zeppelin, el Supertramp, per dir alguna cosa, que no té res a veure una amb l'altra, però tot és música. M'agrada molt el country, molt, escoltar-lo, ballar-lo, no. A veure, i amb música catalana actual, per exemple, uns dels qui no estan d'actualitat però m'agraden, l'Axel Busto, i de la música una mica més de la meva època, en aquell moment, el Sisa, m'agradava molt. Qualsevol nit pot sortir el sol és una de les que m'agrada. I amb el Axel Busto el Tornarem, m'encanta, que és una actual, m'encanta molt. M'agrada, vaja, m'agrada escoltar-ho tot ara.
Ens està passant el temps, ja estem acabant.
Doncs mira, s'ha fet curt.
S'ha fet curt. T'ha deixat algun desig per a la gent que ens escolta de l'Espluga i de la Conca?
Home, desig, el mateix desitjo una cosa bona per mi i pels altres, que fora viure tal com vivim, però superar. És a dir, estem en una etapa que vam passar una infància una mica crua al poble de l'Espluga, va vindre el Casal i sóc un gran defensor de lo que va aportar. Jo vaig estar molt vinculat de junta del Casal durant molts anys, hi haurà crítiques de tota mena i no tot s'ha fet bé, però va aportar molta cultura, diversió i acolliment de personal, tant de grans com de crios. En altres ens va marcar el Casal, perquè no ens va calgar anar fora per gaudir de cultura, d'esport, no en parlo perquè no sóc esportista, tot i que el defenso, però bueno, no vaig fer servir les pistes d'esport, però va aportar molt. I ara, en aquest moment, s'està intentant fer tot el que es pot, però clar, el poble està una mica envellit. L'Ajuntament, també el casc antic que jo hi visco, ha fet molt, i poder encara, si econòmicament pot, poder hi farà més. Però el desig és que continuï fent així i que amb l'aspecte més greu de fàbriques, doncs poder dir, home, no volem les fàbriques al costat de casa, però noi, s'ha de treballar i alguna cosa s'ha de fer perquè la gent se pugui mantindre i fer bullir l'olla. Amb la part de turisme ja ajuda la gent a fer bullir l'olla, però una minoria. Les botigues, a baix a la plaça, i justament, bueno, perquè tens el costum d'anar sempre en cotxe, no? Però ahir vaig anar a peu, perquè havia de fer unes gestions a baix al poble, vaig anar a peu. Home, és una mica greu que veus, doncs, tan degradat de poques botigues i moltes cases abandonades.
Doncs amb aquests bons desitjos i que l'Espluga sigui millor com vol el Ramon Joan Rosselló, avui aquí acabem el Patrís. Gràcies.
Molt bé, Joan. Gràcies a tu.
Quan has tocat el cel i sents a prop l'infern, camines sense fe, sense destí, sense saviesa, fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensant aquells anhels, és l'única forma que tens de continuar. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta, que amaguem rere rostre indiferent, però cou i ens fa sentir que hi tornarem. Trencar aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels dels somnis que ens vam veure néixer. És temps de ser valents, és temps de ser conscients que cal cor i cervell, i no volem perdre ningú en aquest camí. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta terra.